i Gol, presentat per Vicky Magí.
Benvinguts a Taqui Gol, comencem la tertúlia futbolística que fem tots els divendres. Parlem del futbol d'èlit i us donem també unes pinzellades de futbol ebrenc. Avui saludem des d'aquí als oients de 21 Ràdio i també de Delta K. Recordeu que a Delta K podeu sentir la Taqui Gol divendres a les 3 i a 21 Ràdio divendres a les 10 de la nit. Per a comentar la jugada que ve carregada, déu-n'hi-do, ens acompanyen avui Manolo Hierro aquí als estudis. Manolo, benvingut.
Hola, gràcies.
Estan també Hola. Via telemàtica Mario Guerrera, entrenador de la base Jesús Maria. Mario, benvingut un divendres més.
Hola, bon dia, bona dia a tots.
Ens acompanya també Jordi Pérez. Jordi, gràcies per acompanyar-nos un divendres més, un plaer.
Gràcies a vosaltres, hola a tots.
Tenim també a Magí Marquès. Magí, bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-me també.
I ens acompanya també Manolo Martínez. Estem aquí avui en el Dream Team, en tota l'artilleria, per a comentar Champions, per a fer prèvia demà del Clàssic. Manolo, benvingut també, Manolo Martínez.
Hola, gràcies.
Bé, Manolo, ens quedem en tu mateix, Martínez, perquè vam tindre jornada de Champions i per fi el Barça va tindre aquesta gran nit europea que feia anys que volíem i que no arribava, i el Barça guanyava 4-1 al Bayern de Múnich. Recordar també que el Madrid, després ho comentarem, anava perdent 0-2 i finalment va remuntar Manolo Hierro 5-2 contra el Borussia. Després ho comentarem. Bé, Manolo Hierro, vas xalar? Feia temps que no xalaves tant a nivell de Champions, veient el Barça?
Aquí.
Tu, Manolo Martínez. Martínez. Comencem amb Martínez.
Vale. Sí, sí. T'ho he de dir. Des dels temps... Mira si em tiraré atràs. Que em tiraré des dels temps de Guardiola. A Guardiola. Els temps de Guardiola em tiraré.
Ja ha plogut, ja ha plogut.
Mira si m'hi tiro atràs. Mira si he plogut. Pues sí. Hasta llavors. No havia vist jugar com l'altra nit al meu equip com el vaig veure l'altra nit. Sí. Segur del que feia... va tindre una fase la primera part perquè jugar una cosa que és molt arriscada, molt, que es ficava la línia al mig del camp, i això és una cosa molt, molt arriscada, i has d'estar concentrat els 90 minuts, perquè si fas una desfeta, de fet, se va fer, però això penso que formarà part del seu tarannà. És arriscat, sí, però té moltes contrapartides bones, i la prova és que ja poso dir, o sigui, des dels temps de Guardiola que no havia vist jugar al Barça com va jugar l'altre dia, segur de si mateix, en un tio, un descobriment per a mi, que és Marc Caçador, és un centrocampista, perquè sempre sabeu que he defensat aquí una cosa, que és que el futbol per a mi se cuina des del mig del camp. I si el cuinen des del mig, i si la cuina al mig del camp funciona detrás i funciona davant. I això és la prova fidedigna de que al mig del camp s'estan fent les coses bé, en un tio que sembla ara que sigui de ferro, que és Pedri, perquè se lesionava cada dos per tres tenia, ai, que m'hi fet mal, ai, que m'hi fet, pam, pim, pum, i ara no es lesiona, no sé què passa, que ara no es lesiona. I aquests dos tipus, per a mi, són fonamentals. Lo dimecres són el pal de paller del Barça. Després tot el que més, pues, claro, ara ha fet d'un altre home que jo sóc el primer de reconèixer que l'hauria venut, i ara mateix pues, és un tio que sembla que hagi sortit dels temps aquells de... Vos ho dic així, dels temps aquells de... Sé que sona exagerat. Dels temps del Brasil del 70, allò de... Garrincha i companyia, sí.
Rafinha,
Batros, no, sí, Rafinha. Batros, això, pues pot ser una risa, còmic, no? Però és la veritat, jo és que este tio, tot el que tocava ho fotia fora l'any passat, tot. Absolutament, pràcticament tot el que tocava ho fotia fora o... I ara tot el que toca ho fica dins. És ràpid, ell no té un bon 1 contra 1. Continuo opinant que no l'ha tingut mai, ni el tindrà, no té un bo 1 contra 1, però sí que ara, des de la posició que l'han ubicat, perquè abans era extrem, ara resulta que és un mitja punta, de per detrás, este tio així, és un tio ràpid i que no el pots deixar, clar, perquè si el deixes, doncs ara tot el que toca ho fica dins. I en aquestes tres coses i una defensa, que també un altre, és Íñigo Martínez, jo de Cubarsí i de tota i de d'aquesta gent ja no parlaré de Koundé perquè això està fora ja, però jo crec que és una altra recuperació miraculosa d'aquestes que fa ha sigut Íñigo Martínez, un tio que dona una seguretat de trau brutal, però jo penso, repeteixo, me faig pesat en això, penso que és tot a través del mig del camp.
Mm-hmm. Jordi, vas ser també dels que vas xalar, feia anys que no xalaves tant.
Molt, moltíssim. Mira, jo vaig arribar a fer coses que no feia molt temps que no veia mirar al Barça. Com, per exemple, quan va marcar el gol saltar i aixecar el braç així, i això feia temps que no ho feia. O, per exemple, quan hi havia jugades allò que fas un passe filtrat i no arribes per poc, i feia així, saps? O sigui, estava en tensió, cosa que a 3 anys no passava, més aviat estava en distensió, més aviat estava en algun partit d'aquests que juguen al migdia, potser em vaig adormir i tot. I la diferència és l'entrenador. La diferència és l'entrenador. El que diu Manolo té tota la raó del món, però qui és l'artífex de la resurrecció d'Íñigo, de la resurrecció o de l'aparició de Rafinha, de posar Casado? Bueno, de fet, no el va posar al principi, que jugava Bernal, però bueno, és igual. Tot això és tindre un entrenador i, sobretot, tindre una preparació física bestial. Bestial. Perquè al minut 80 encara corrien com a desesperats. I mira que els van sotmetre a prova. I el partit este, a veure, ho vaig passar molt malament uns 20 minuts. Perquè vaig tornar a veure fantasmes. Les coses com siguen. Jo quan vaig veure que a base de diagonals el Bayern se saltava al fora de joc, quan mos van fer l'empat, quan després de fer l'empat mos fan los, l'anulen i després mos foten una altra vegada, dic, hòstia, ja està, dic, ja això, tornem a les andades. I no sé què va passar, jo suposo que va emetre ordres de la banqueta, en un moment determinat, Pedri va agafar el comandament de la situació i va dir, aquí estic jo, i va començar a carburar, i el Barça va començar a carburar, i el Bayern, que no podia aguantar tant ritme, tanta velocitat i tanta pressió i tant, va anar baixant. I a partir d'allí allò va ser un festival, per a mi va ser un festival. Jo feia temps que no veia, igual que diu Manolo, jo feia temps que no veia el Barça jugar tan bé, en tots els sentits. En defensa, al mig camp, en pressió, en robar pilotes, en anticipar-se, inclús una cosa que és molt arriscada i que espero que no faci al camp del Madrid, que es posa a la línia a 3:15, perquè en els davanters que té el Madrid, Vinícius i Mbappé, que són rapidíssims, mos faran un número, però la tàctica del fora de joc la va fer perfecta. El que passa és que aquesta tàctica té molts riscos. Recordeu fa molts anys, els més veterans, que ho són tots, per exemple, aquí, Rinus Michels, quan va vindre el Barça, el primer que va fer va ser la tàctica del fora de joc. I recordeu que en aquella època jugaven central i libero. I el libero havia d'anar més viu que un pianista per a tirar endavant. I sortia bé. El problema que té això, en l'Obar no estic tan preocupat perquè els fores de joc almenys els tiren bé, o sigui, els detecten bé. Però un dia pot haver un petit desajustament i allí mos faran un quadre. De totes maneres, molt content, molt content. Ara a veure si el camp del Madrid confirmem lo que vam veure l'altre dia.
Ah, bueno, ara després seguit de la Champions en parlarem. Mario, ets dels que vas votar també, com Jordi Pérez, en els gols del Barça?
Aparte de votar, gritar també, perquè bueno, yo soy muy pasional para ver el fútbol y para mí era un partido muy importante por dos razones. Primero, porque teníamos la espina todavía de los otros partidos que nunca se le había podido ganar al Bayern después del 8-2, después de ver un buen partido de Champions por fin en el Barça después de muchos años, y era como decía Jordi, la tensión continúa todo el tiempo, estar ahí y tal. También mi fantasma, porque era inevitable que después del primer gol, cuando lo anulan y el empate, era inevitable. Lo que yo también tengo muchísimas dudas son las espaldas de Valde. Las espaldas de Valde a mí me... Es lo que más le temo. Pero bueno, es el riesgo que tiene que de la forma que juega Fritz. Como tenemos ese riesgo por un lado, tenemos que aceptar, como decía recién Manolo, la resurrección de Rafinha, la resurrección de Lewandowski, el gran trabajo que está haciendo Casado, que para mí es el futuro Sergi Busquets, porque con la edad que tiene, cómo ha entrado en el Barça, de la forma que ha entrado y cómo juega, son esos jugadores que no se ven, pero que hacen toda la faena. El cambio de chip que hizo Pedri, por un lado lo que decía Manolo, que ahora no se lesiona tanto como antes, o mejor dicho, espero que no se lesione. Y por otro lado lo que decía también Jordi, en un momento dado cogió el mando del equipo y fue el que mandó, porque como dice Manolo, el equipo se tiene que armar desde el medio del campo. Si el medio del campo no funciona, por más que la defensa ande bien, por más que el portero esté bien y la delantera esté bien, cuando pasa los goles del campo, donde se genera el juego. Pero sí que chalé, sí que me gustó mucho el equipo, sí que disfruté de un gran partido, pero yo lo tomo más como un buen examen. No previo al clásico. A mí el clásico, sí, ojalá se pueda ganar, se pueda jugar bien y pueda volver a ser el Barça de sus momentos, pero un buen examen para el futuro de lo que viene el Barça. Ya se sabe que no únicamente con los amigos de Jordi, el John Boy, se juega bien, sino también que contra un Bayern se le puede plantar cara, se le puede jugar bien y se le puede ganar con autoridad.
Magí, ets també dels que vas votar del sofà o no? Magí és un home tranquil, no sabem. Magí, com vas viure?
Sí. El gol, el segon gol de Rafinha, que vaig dir gol, perquè vaig quedar... Jo soc tranquil, que ja me coneixes també, eh?
Sí.
Però sí, realment, al final el partit patia, saps per què? Perquè no mos hem posat molt cos, perquè pensava que havien fet un bon partit, els xiquets estos, i que es mereixien un bon resultat. I de vegades una errada, una tonteria, te posa en línia descendent. Patia més que per ells, perquè penso que havien treballat molt bé. Els companys ja crec que han dit tot el que se tenia que dir. Jo el que sí que em vaig quedar va ser al final del partit, la comunió extraordinària entre els xiquets, sobretot, que van arrossegar altres xiquets de molt més edat, com Lewandowski, que estava com un crio, en la grada i cantant en el Barça, molts que no són, que són de la Masia o que han estat ja a la Masia i que són andalusos i cantant en català, vull dir, parlant en l'entrevista en català, i això és una cosa que és molt important, que ha sabut molt bé l'entrada del Girona, Michel, d'identificar-se totalment en la ciutat, i això crec que és super, super important. Però, bàsicament, jo vaig a la de Mario, i on va dir també el de que és com un examen, és una prova de veure què passa en aquest sistema. No sé, ja de cara al clàssic, no sé quin haurà après més, si el Barça de la prova, perquè fer-ho amb un Bayern no és el mateix que fer-ho amb Jan Boix, evidentment, o el Madrid de prendre nota del que hi ha. No ho sé. D'aquest examen, d'aquesta doble cara, a veure quin traurà més conclusions. Jo, sobretot, el que vull ressaltar, i que sempre fa temps que ho diem, i Manolo també era una persona que ho defensava molt, el tema de que tenim gent jove que té ganes de jugar, van canviar els jugadors i va treure gent jove i no es va notar, i no es va notar, perquè nosaltres saben jugar al futbol, saben el que és tenir pressió des del primer moment, des que són alevins, saben el que és tenir pressió a un camp, saben el nom que porten damunt, i a partir d'aquí ja està tot dit. Vull dir, han contaminat o han contagiat els altres, els que potser no eren tan Barça, del que és el Barça. I això dona una potència impressionant. Què passa el diumenge, el dissabte? Pues demà? Pues no ho sé. Jo espero veure un bon partit, que és el que voldria. Els partits, els clàssics, són detalls, sempre ja ho sabeu, i una tàctica complexa i perillosa la que fa el Barça. Però si la domines i la controles bé, bueno, ja veurem. Jo crec que serà un tema més tàctic que altra cosa. I la pressió que hi haurà, el camp del Madrid és el camp on se pressiona moltíssim. A més, segur que el tancaran perquè sigui més olla de pressió. I a partir d'aquí, veure com va. I el Madrid no serà el Madrid des dels últims partits. Per molta reacció de l'altre dia, el primer va ser molt dolent, ha tingut partits molt fluixos. Madrid, quan juga un clàssic, el té marcat amb una X ben gran. Evidentment, i a casa encara més. I té grans jugadors que no crec que sigui un bloc, sinó que són ja els jugadors executen molt bé les seves accions, són molt bons, i aquí és el gran perill, i saber jugar, no tenir temor, ser atrevits, però en coneixement també, perquè a vegades l'atreviment no és molt bona consellera, no? I es preveu un bon partit, però estic molt satisfet del dia del Bayern de Múnich. L'espina no, la llança que teníem clavada fa un munt de temps, des del 8-2 aquell, no s'ha llevat, s'ha arrencat de cop, no? I això ha de donar ales. I ara comencem a recuperar gent. Ara veurem què passa, perquè jo, a veure qui té nassos ara de llevar del camp a aquests xiquets que estan fent una feina extraordinària. A veure qui els lleva. A poc a poc. Jo penso que serà la gràcia de que les finestres dels canvis se s'utilitzen ben utilitzades com l'altre dia, entre gent fresca quan toca i que no es noti la diferència. Perquè si un dels que estan jugant al minut 80 estan mossegant-se l'herba, imagina't que al minut 80 no surtin 4 més, que la poca herba que queda se l'acaben de menjar. Llavors ja, a partir de tot, i jo crec que està tot dit.
Molt bé. Manolo Hierro, com veus aquesta victòria al Barça i també aquesta remuntada del Real Madrid, que anava perdent 0-2 i que finalment va acabar guanyant 5-2?
Bueno, jo del Barça vaig dir poca cosa perquè no vaig veure tot el partit, vaig veure un resum i vaig dir poca cosa, però sí que és realitat de que pues, això han fet un canvi a base de l'entrenador en la seva filosofia. A partir d'aquí, tots els jugadors creuen, tots els jugadors estan al seu puesto, estan intensos, i això al futbol és molt important, ser intens és molt important. Per què? Perquè això resulta que això se reflexa en les jugades, arriba abans, pressiona abans, i tot això, aquesta confiança que han agafat, pues la mantenen, i a partir d'aquí, pues bueno, suposo que el Barça portarà una línia ascendent o tal com estarà regular. El Bayern, per a mi, jo també vaig dir que el Bayern pues, ha perdut molt de gent molt bona, que ara no té, pues, possiblement no s'ha reforçat com se tenia que reforçar, el Bayern no, tampoc és el que era, però de tots modos no li llevo mèrit al Barcelona perquè està fent un futbol que sempre, i a mi jo sempre ho he dit que m'agrada, perquè la pressió de tot això, soc partidari d'això. I del Madrid, doncs, bueno, el Madrid sé que hem d'anar perdent per poder reaccionar, no? Quasi tots els partits que vas perdent, doncs, després se'n donen compte de que han fet el pallasso, han fet comèdia, la primera part, que no sé a qui jugaven, i allà la penya, doncs jo ja no sé si anar-me'n o no anar-me'n a la mitja part, i després resulta que doncs, els jugadors, pel que sigui, reaccionen, però a mi m'agradaria que aquesta reacció que han tingut a la segona part, pues, la tinguessin des del principi del partit, perquè és que mitges parts que dius, bueno, esta gent ja m'explicaràs tu, aquí quina sensació, quina imatge mos donen. A partir de la segona part, jo crec que vam haure aquí una revolució per un posto batre, pels jugadors o pel que sigui, i van dir, ja anem a solucionar-ho, i van, en 25 minuts van fer 5 gols. Llavors, me vaig quedar parat de veure. Jo també crec que el Borussia, l'entrenador, que és molt jove, va fer canvis que ens van beneficiar. Va llevar dos delanters per aguantar el resultat i crec que això també ens va afavorir. I a partir d'ara, en el clàssic, doncs, bueno, jo de saber que el clàssic opino poca cosa perquè els clàssics són diversos, són a base de coses molt puntuals. Si el sistema que posa un equip o l'altre li funciona bé, i si no li funciona, pues hi haurà problemes per una part i per l'altra. Jo no sé, Angelotti, jo crec que Angelotti sortirà atrás com sempre, buscant el contraatac i donant la pilota al Barça, no sé, crec jo, i a partir d'aquí buscar la contra. No sé el Flick que farà al camp del Madrid. Suposo que, com han dit aquí fa un momentet, estarà al tanto de les contres, i a partir d'aquí, pues, que sigui el que sigui, per a mi, jo sempre, és un partit més. A mi, aquesta sensació de que, oi, per a mi és un partit més de Lliga. I sempre dic una cosa. Al final de temporada veurem les notes, si hem aprovat, tinc notable o sobresalient, o què farem. però bueno, ja se sap, un clàssic sempre té aquella puntilleta de, que tenim sempre, doncs, quan arribes aquí, doncs, que es feia, que el Barça, el Madrid, bueno, és normal, no? Perquè això s'estimen molt entre Barcelona i Madrid, han de conviure, perquè si no això està perdut, ja no queda res més a la Lliga ja.
Entrem ja al clàssic de demà, va, Madrid-Barça este dissabte 26 d'octubre a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Manolo Martínez, com veus este partit? Com creus que plantejaran els partits Flick i Ancelotti? Com lo veus este clàssic de demà, Manolo?
Bueno, jo en primer lloc voldria fer una puntualització. Per a mi el clàssic sí que és una cosa diferent, clar que ho és una cosa diferent de totes les demés. Per a mi és el millor partit que hi ha al món. Al món, al món, te diré, al món, on se paralitza tot i sí que no és un partit més. Dit això, me'n tornaré atrás a el que he dit abans. Mireu, els meus companys han comentat una cosa que és certa. El partit del dimecres, quan perd la pilota el Barça? Quan fa el que no fa ara, que és tirar la línia cap atrás. Tira la línia atrás, la tira uns 4 metres atrás, i llavors perd la pilota i l'agafa el Bayern de Múnich. Això és el que no pot passar el dissabte. El dissabte ells tenen dos bales, que són Mbappé i Vinícius, i aquí és on nosaltres no podem fallar, perquè sí que et diré que un, almenys és el que penso jo, una de les línies més fluixes, si no la més fluixa de totes ara mateix nostra, és la porteria. No dic que el porter sigui dolent, no. Vull dir que el porter de moment no dona seguretat. I això és una cosa que en este partit sí que serà important, perquè les contres, com bé ha dit, me sembla que ho ha dit Magí o ho ha dit Manolo, este Ancelotti el que farà és anar a la contra. I a les contres, si no estem atents i no estem al camp d'estar, sí que ens poden agarrar. Però jo faria el mateix que ha fet Flick. Jo vaig en Flick a mort, me tiro al barranc i la línia s'ha de posar al mig del camp, pete qui pete.
Sí, ja,
a morir en tot això. Sí. A morir. No, no, és que has de morir en això. No pots jugar de cap manera més. Si tu intentes canviar, vos estic dient que el dimecres, per exemple, va intentar el Barça fer això, tirar la línia atrás 4 metres i allí vam perdre tot. Vam estar 20 minuts perduts, com a saps, hasta que després de l'empat a 1 m'on vam tornar a donar compte de que la cosa tenia que ser del mig del camp per avant. És arriscat, molt, és molt arriscat, però si tu arrisques, guanyes. I si no arrisques i et quedes cagadet, doncs el que et pot vindre pot ser doncs el que li va passar al Borussia Dortmund l'altre dia. I jo estic d'acord amb Manolo, per exemple, que no he pogut comentar, el Borussia Dortmund, crec que l'entrenador s'equivoca quan trau a Emre Can, que trau un migcampista a marcar a un davanter com Vinícius, que se'l va fer totes les vegades que va voler. I Emre Can semblava, allà el va posar a lateral quan és un migcampista. Per tant, aquestes coses no poden passar el dissabte. El dissabte serà diferent, perquè aquí sí que moltes vegades ara heu parlat de Balde. Vale? Balde és molt ràpid, és un lateral ofensiu, però heu de fixar-vos en els últims partits de Koundé, que és un tio que defensivament és molt millor que Balde, però que també li agrada pujar per amunt. Ara li agrada, li ha trobat el gustet a pujar dalt a la banda, la puja molt bé, i jo crec que aquests dos estilets són més que importants pel sistema de Flick. I veureu com el dissabte, tant Balde com Koundé poden ser dos peces superimportants a l'hora d'atacar el Barça. I després res més. Estar preparats, ser optimista. Ara què m'ha passat a mi? Vos ho dic. Ara m'ha passat que jo vaig als llocs ja sense temor. Vaig a dir la paraula clau, que és competir, cosa que no he fet des de fa molts anys. Ara ja competixo. No sé què podré guanyar. No sé si podré arribar aquí o podré arribar allà. Però ara el meu equip me dona orgull d'anar al Bernabéu sense temor. No tinc cap tipus de temor. Ni Mbappé em fa temor, ni Vinícius me fa temor, ni Bellingham me fa temor, ni Rüdiger me fa temor. Jo vaig a competir. Què passarà? Doncs com a tot arreu. Als clàssics no saps mai el que passarà. Però ara mateix m'assentaré a la televisió orgullós, me sentiré orgullós del meu equip, que pràcticament serà format en molt a la Masia, perquè ara mateix molts dels que juguen, l'altre dia en vaig comptar 8, ne vaig arribar a comptar 8 fets al planter de Can Barça, i això per a mi tot és alegria i orgull. I que passi el que hagi de passar, no res més. Serà un partit fora o normal, per a mi sí que ho és, fora o normal, i que guanyi el millor.
Mario,
si pot ser el Barça...
Si pot ser el Barça per als barcelonistes, millor. Manolo Hierro pensarà el contrari, eh? Mario Guerrera, ets també dels que dius dels que penses com Hierro, que bueno, són 3 punts més, o la, de la part de Manolo Martínez, que és un, sempre és especial, un clàssic?
Yo lo primero que digo que el clásico no se juega, el clásico se gana, desde ya.
Como las finales, ¿eh, Mario?
Sí, los clásicos se ganan.
Como el Madrid.
Lo que pasa es que también hay que ver en la situación, en la situación de cada uno, dónde está cada equipo, y ver, bueno, y después ver la situación de cada equipo y cómo quiere cada equipo. Yo soy de la idea de que Flick tiene que seguir con su filosofía. Su filosofía es tres cuartos de campo en la línea, cuartos de campo. Va a morir en la suya, si tiene que morir. Yo me preocupa, lo dije al principio, la espalda de Valde, también la espalda de Koundé, pero más la de Valde. ¿Por qué? Porque del lado de Valde, cuando... me hace recordar mucho la época de Jordi Alba, cuando subía Jordi Alba, ¿quién le cubría a Jordi Alba? ¿Quién le ganaba? ¿Quién le sacaba los platos a Jordi Alba? Los centrales no, era Busquets. Y el trabajo de Casado va a ser fundamental este fin de semana, por lo que yo pienso. Y después, bueno, el Madrid, cada vez que juega el equipo de Ancelotti contra el Barça, sea el partido que sea, no este Madrid, sino el de lo que está Ancelotti, los primeros 15 minutos va a presionar arriba. Presiona, como diría Jordi, que le gusta a mí esto de bloque alto y bloque bajo, va a presionar arriba, presiona los primeros 15 minutos. Si saca un buen resultado, bueno, aguanta. Si no saca un buen resultado, se tira para atrás y aguanta. Y a eso es lo que va a hacer, por lo que yo pienso, 15 minutos. Presión alta, a ver si puede haber, y después tirar para atrás, darle el balón al Barça y salir a la contra. El salir a la contra con Mbappé, salir a la contra con Vinicius, según quien juegue del otro lado, si juega quien sea, porque tiene de mitad de campo hacia adelante, tiene unos jugadores impresionantes el Madrid. Lo que sí, bueno, el Barça tiene que ganar ese medio del campo. Al ganar ese medio del campo, le da posibilidades al resto y le da posibilidad a que el Barça juegue. Después se va a definir a lo mejor por individualidades. Ajá. Porque tanto un equipo como el otro tienen muchas individualidades. La diferencia es, como decía recién Manolo, las individualidades del Barça están hechas de la Masía. Ajá. Y eso conlleva que no porque sean de la Masía del Barça, sino conlleva que se conocen desde hace tiempo, que saben cómo juegan cada uno, la comunión y el sentimiento de pertenencia que tienen cada uno sobre el Barça es diferente a un equipo que está formado por jugadores que vienen de afuera, porque el Barça lo vivió jugando con jugadores de afuera, lo que ha pasado. No había comunión con el equipo, no había comunión con el club, cada cual hacía lo que hacía, y ahora este sentimiento de Barça-Madrid lo llevan desde que vienen jugando, desde Alevines. No digo desde los torneos, porque ya los torneos estos que se juegan de Alevines ya se juegan diferente ahora, pero cuando era el torneo de Brunete ya sabía lo que era Barça-Madrid. Uh-huh. Desde que juegan en Alevines. Y ahora eso es lo que llevan, el ADN que llevan los jugadores que están jugando en el Barça, por la importancia de que se han formado en la Masía.
Uh-huh. Magí, no sé si vols afegir alguna cosa més al del clàssic, el que has comentat abans.
Sí, a veure, jo penso que hi ha una cosa molt important, que bé, la defensa ha de tenir molt en compte el fort de joc, la línia, però hem de pensar que si jo ho transmeto a l'embol, no? Si jo el pivot no vull que li arribi la pilota, el que he de fer és que la pilota no li arribi, qui la tingui no la pugui passar en condicions, això és superimportant. O sigui, la pressió que fa el Barça als centrocampistes, als migcampistes del Madrid, és bàsica, perquè són qui nutriran de pilotes els davanters. Si el jugador que l'ha de passar no la pot passar en condicions, no la pot passar bé, o al contrari, està lliure per poder pensar, per poder mirar, per poder girar-se, és molt diferent. si la pilota no arriba bé als davanters, ja poden córrer els davanters. Ja poden córrer. No podran arribar-hi correctament. Ara, si tu deixes pensar, el dia del Bayern, a part que anessin 4 metres o 5 enrere, és perquè els davanters, com que els davanters del Bayern eren molt més lliures, perquè els seus companys estaven més sols, podien girar, podien pensar i podien mirar on enviar la pilota. Si la pilota no arriba en condicions, tu ja pots córrer. Te desesperaràs, faràs quilòmetres, no servirà de res. No tindràs, perquè, a veure, ja ho sabem, quan un equip, per exemple, es tanca, en un partit tenen un córrer, una falta, una indecisió. Una, dos, sempre les tens, un partit. Sempre. I que així és l'equip més dolent del món. ¿Vale? Però qui no, qui l'ha de passar, si no la pot passar en condicions, on tant d'arribar no arriba la pilota bé. I si no arriba bé, ho tens bastant més complicat. I en quant al clàssic, sí que és un partit diferencial, evidentment, perquè es comporta molt bé. No? Tu guanyes i que el contrari deixi de guanyar. Per tant, no són tres, són sis. Són sis.
Sí, sí.
Com si no, matemàticament és important tenir un compte també.
Uh-huh. Jordi Pérez, atents també a la teva opinió d'este clàssic de demà a les 9 de la nit, Madrid-Barça. Com lo veus? Com ha d'afrontar el Barça este partit? Ets partidari també de Manolo Martínez de la defensa adelantada o no? De guardar una mica més la roba. Com ho veus, Jordi?
Uf, la pregunta.
La pregunta és el millor, eh? La pregunta és el millor.
Si fos l'entrenador del Barça, ara mateix no estaria aquí, estaria a la zona esportiva. Llavors, no ho sé. La veritat és que no ho sé, perquè els entrenadors ja tenen els seus recursos, no? Jo, si fos entrenador del Barça, cuidaria molt un detall, i és la velocitat. Els puntes del Madrid són molt ràpids. Cubarsí no és ràpid, Iñigo no és ràpid, Koundé tampoc és ràpid. L'únic que és ràpid és Valde. Llavors, jo penso que el Barça haurà de cuidar molt els enviaments llargs. Com dia Magí, en tota la raó del món, per a que surti un passe de algú que dona el passe. Jo crec que el Madrid trobarà a faltar un tal Toni Kroos, trobarà a faltar un tal Toni Kroos, que seria el que es nodriria de pilotes als davanters. Jo espero que el Madrid sortirà donant-li la pilota al Barça. Sembla que Manolo Hierro ho ha dit abans.
En això esteu d'acord.
Jo crec que el Madrid... Jo crec que el Madrid sortirà com sempre. Jo m'estranyaria, eh? Ja sabeu que el Madrid a casa seva sempre també comença pegant uns arreons bastant importants. Però a mi em dóna la sensació que el Madrid intentarà sorprendre. Intentarà sorprendre perquè no és un futbol, són una sèrie de més. I que potser les pilotades no les donaran els centrocampistes, sinó que els donaran algun defensa. En aquests moments penso en Rüdiger o penso en Militao si juga o penso en Àlaba. És a dir, les pilotades llargues jo crec que no vindran del mig del camp.
Claro.
Jo crec que vindran de més atrás.
Claro.
Llavors, a partir d'aquí, doncs, el que han dit tots, detallets, la relliscada que fa que l'altre se t'escape, l'àrbit imparcial, com sempre.
Sánchez Martínez, eh?
Bueno, m'és igual, digues el que vulguis. Posa una X, saps? És igual, a mi m'és igual. Però l'àrbit, que potser som humans, ens podem equivocar i, bueno, penalti a favor del Madrid. No sé, hi ha mil factors que poden desequilibrar un derbi. I jo, en referència al que comentàveu abans, jo crec que un derbi és un partidàs, és un partit extraordinari, però és que encara no hem acabat ni la primera volta. I que passi el derbi, si guanyem, home, donarà un gol extraordinari i són 6 punts d'avantatge. Però si perdem, queda un munt de temps i estem empatats a punts.
Sí.
Llavors, jo penso que és més l'espectacle i és més la xalera i és més els nervis, que no la transcendència que pot tindre el derbi. A mi, ja ho vaig dir l'altre dia, em sembla, a mi el que em preocupa és el derbi de la segona volta. El derbi de la segona volta sí, perquè llavors ja sí que faltaran pocs partits per acabar i potser sí que el resultat pot ser decisiu. Però ara, home, ara queda tot un món. I després hi ha una altra cosa, referent al que ha dit Manolo Martínez abans. A on veu la veu? Quantes vegades hem guanyat? I per golejada. Jo recordo un 2-6, recordo un 0-4, recordo un famós 0-5, ja, i els més vells segur que recordem tots. És a dir, també ens han fotut ells a casa nostra. Llavors, jo penso que qualsevol resultat se pot donar. Qualsevol resultat se pot donar. Per tant, doncs, a xalar, a disfrutar, si guanyem, perfecte, i si no guanyem, no s'acaba el món. no s'acaba el món. També he de dir que si el Barça guanya, havent guanyat el Bayern, això serà un xute de moral, però a tope. O sigui, a partir d'ara, que aparteu les criatures, que anirem com una moto. Anirem com una moto. Si guanyem el Madrid, anirem com una moto. Ja no cal que vingui el Pintus aquell que els hi fot els batuts que recuperen miraculosament. Ja no cal que vingui Pintus. Nosaltres en victòries ja ens posem a davant. I un altre petit detall, no jugarà Courtois.
Mira, jo ho anava a comentar ara mateix, ni Courtois ni Rodrigo.
A no ser que Pintus faci un batut d'estos de maduixa reconstituent i el foti de jugar. Però no jugarà Courtois. I a mi em sembla que Courtois, que en aquests moments pot ser el millor porter del món, pues és una baixa molt sensible. Però...
Sí, sí, ho anava a comentar ara, perquè no ho havíem comentat, ni Thibaut Courtois estarà, ni Rodrigo tampoc, Manolo Hierro. Com veus, aquestes dues baixes importants per al Real Madrid, no?
Sobretot la de Courtois, a veure, avui per avui, perquè com ells, que ens ha salvat de molts de partits de no perdre'l, pues bueno, pues sempre és un hàndicap. Però bueno, a veure, l'únic tampoc ha fet, com va estar Courtois lesionat, va fer una gran temporada. Jo confio també en el xaval, no tinc cap problema en dir que Courtois és per a mi avui per avui un porteràs, però bueno, també tenim un altre que està molt bé i es confia en l'altre i punto, no hi ha més.
Ja no volia comentar amb tu també, perquè sembla que sé que Real Madrid Televisió ha tornat a emetre un vídeo criticant a Sánchez Martínez, l'àrbit del clàssic. Això... No hi ha manera de parar-ho, això? No hi ha manera, no interessa parar-ho?
No, parar-ho és que només ho veuen els radicals. Bueno, jo no ho miro. Jo si miro alguna vegada al canal Real Madrid és per veure partidets dels xiquets, però escoltar tot això, a mi no... Jo no sé això qui ho patrocina ni qui ho fa, no ho sé, però sincerament ja és... No sé, no fer-li cas, no ho sé. És que, torno a repetir, és una cosa que a mi no pot ser el radical, esto els agrada i perquè posen salseta i vinga, pica, però a mi no, jo m'interessa el futbol, a mi m'interessa sempre que parlo aquí del Madrid, és que no juga bé futbol. Ho he repetit moltes vegades. Jo, en aquesta gent, com jo, el xiringuito, tot això, jo no ho miro. Jo soc una persona que analitzo el futbol, però no sóc un radical, que si l'àrbit, que si jo... Si tu perds un partit, no sempre culpa de l'àrbit. És perquè el Madrid no juga bé i hem de ser realistes. El Madrid va sempre per la corda fluixa en sistema de joc i guanyem perquè per individualitats. Tot el que puguin dir després, pues a mi este canal, com ja et dic, si miro alguna vegada Real Madrid és per veure partidets de xiquets, d'un Alibi, per a veure futbol, però sincerament tampoc no seguixo, no el seguixo, ni sé tampoc el que han dit tampoc, perquè veigues tu ara, si tu ara em preguntes el que han dit, és que no ho sé, no tinc ni idea, suposo que, pues què sé jo, és que no sé.
Bueno, criticant, sí, a l'àrbit.
Pues bueno, pues que critiquen, què sé jo.
Com ho veieu, els que entreu telemàticament, estos bitllets que va ficar en Real Madrid Televisió anar pressionant, no? Com ho veieu?
Bueno, lo de sempre.
Sí, és lo mateix.
És que és lo mateix de sempre. A veure, al final és allò de el mundo al revés. Al final, esta pressió, l'única cosa que fa és donar una imatge equivocada de que és com si hi hagués un complot internacional contra el Madrid. I jo és que, quan sento això, doncs passo. La veritat és que el que digui Real Madrid Televisió m'importa un rave, no? Perquè això és provocació, són ganes de... Bueno, és que tot de sempre.
A veure, és un medio partidari. És del club, pertenece al club. No és que és una empresa o una televisió extra. És un medio partidari. Pertenece al club. El club què hace? Bueno, vamos a ver qué árbitro viene para... entre comillas, presionar una miqueta por cualquier cosa, y pero que en la próxima no salga en el vídeo retratado. Me parece una tontería muy grande, porque como dice Manolo, cuando tú ganas los partidos o pierdes los partidos, el 90% no es por culpa del árbitro, porque ha hecho las cosas mal o te ha pasado algo diferente, que siempre hay algunas, como diría Jordi, somos humanos y nos equivocamos, porque somos humanos también, pero...
Los jugadores también se equivocan. Ya.
Pero ¿cuál es el tema? Meter una miqueta de presión, pero no es que lo hace contra el partido del derbi. Si dice, bueno, lo hace contra Barça, no. Lo hacen todos los fines de semana con todos los árbitros de los partidos. Eso es una cosa que, bueno, ya es partidario de una forma de trabajar de la televisión del Madrid. Si lo haría el Barça, bueno, esto sería un show. Ahora, bueno, el Barça no lo puede hacer porque ya no tiene ni canal propio. Pero si lo haría el Barça, sería un show. Sería un show, sería un chiringuito más.
Manolo Martínez y Maixi, ¿cómo ve estos vídeos de Real Madrid Televisión?
Mira.
Sí, me sembla que han perdut la connexió en Manolo Martínez. Maixi, sí, mentrestant intentem recuperar-la.
Jo aquestes coses, jo el que dia Manolo i Erro, ni les miro ni tinc ganes de mirar-les, perquè penso que estan fora de tot lloc i, com diu Mario, és un espectacle bastant denigrant, per cert, penso jo, que tingués que fer això des d'un club que encara que digui que no, la tele que és del club. Això és així. Llavors, jo crec que una de dos, hi ha dues maneres de que no passe. Una és no mirar-ho i l'altra és que, igual que quan hi ha una... Ja que els àrbits pobres no es pot dir res perquè s'enfaden molt i perquè sancionen els àrbitres, i els entrenadors i els jugadors i els equips i no sé què, doncs, bueno, potser algú tindria que posar mà i intentar que això que desaparegués aquesta situació i se revertigués d'una altra manera, no? Perquè és el dia Mario. És que és amb el Barça, és que són tots els partits. És que no hi ha àrbitre que se'n salvi.
És sistemàtic, és sistemàtic.
Tots són dolents, tots són dolents.
Vale, a veure, ara em sentiu?
Sí, Manolo.
Me sentiu?
Sí, sí. Vale.
Bueno, i ara, com que és estic... sistemàtica... Perdona, Manolo, que acabava jo. Com que és sistemàtica, igual que un entrenador diu, jo no dic res perquè si dic estornudo me sancionaran, doncs com que és una sistemàtica d'un club determinat, jo crec que algú hauria de fer alguna cosa, no? Perquè tots entren al sac. Però hi ha dues maneres. O no se mira i dius, mira, és que això és una tonteria enorme i és una manera de desvirtuar un esport que és més espectacle a vegades que esport, com a tal, i l'altra manera és, bueno, posar-hi mà, perquè si no, si els professionals sí que els sanciones i els tens un lliós com d'aquí de mà, doncs l'altre també és un mitjà. És un mitjà, ja està.
Manolo Martínez, com ho veus, aquests vídeos de Real Madrid Televisió?
No, jo ho tinc molt clar. Vull dir, Mario ho ha dit molt bé. Jo penso que no és un qualsevol. Jo no hi faig cas. Vull dir, jo aniré al partit, ja vos ho he dit, en l'opció de competir, que és el més important, i si juguem bé, no tinc cap dubte de què podem guanyar. Ara bé, dit això, això ho fa un mitjà directe del club, val? I això és una cosa que s'hi haurà de fotre mà. Vull dir, no es pot tolerar això. Encara que jo no li foti cas i ho prengué com un xiringuito més, vull dir, més igual. Això ho fa Madrid Televisió, que és un òrgan directe del club, és un mitjà de propaganda del club i, per tant, no es pot tolerar. Aquestes coartacions cada setmana dirigides a l'àrbit que arbitra el Real Madrid són intolerables i, de fet, ho tolera pues, la Federació Espanyola de Futbol, que depèn dels àrbits d'allí, i el comitè tècnic d'àrbits que en seguida la bufen quan depèn del que surten sempre a protestar, però ara veig que en això no protesten. Jo no li prenc més que una... M'ho emprenc en sorna ja, vull dir, cada setmana ja m'ho emprenc una mica de comicitat, però jo penso que algú hauria de fer alguna cosa seriosament i prendre les mesures que s'han de prendre. Dit això, mira, això, el que t'he dit. És com un xiringuito més.
Va, anem a fer porra, va. Hierro, va. Quin resultat aventurem per demà? Anem a fer porra, va. A veure qui l'encerta.
Jo, 1-0.
1-0? Justet? Sí? 1-0 que fa casa?
Ja em conformo.
Manuel Martínez, va. Quin resultat fiquem? 1-2. Mario?
0-3.
0-3, Mario? Molt optimista, Mario? Jordi?
0-2.
0-2. I Magí?
2-3.
2-3, Magí?
Sí, jo crec que hi haurà molts de gols.
Hi haurà molts de gols?
Sí, a més Magí té raó, perquè el Madrid algun gol ho marcarà.
O n'hi haurà molt pocs, o sigui, el que podria passar és que la pilota serà al mig del camp i ningú l'anés a buscar. Això seria...
Sí. O molt pocs o molts,
eh? Si tingués que xutar l'àrbit. Però o molt pocs o molts. Jo crec que n'hi haurà molts, perquè ocasions n'hi haurà moltíssimes.
Magí, si t'ha xutat l'àrbit, ja sabem cap on xutarà.
Ja està clar, això. Al cel.
Hierro, no contestes en això.
No, cap problema. Endavant. En el camino nos encontramos.
Arriero somos y en el camino nos encontraremos.
Arriero
somos y en el camino nos encontraremos.
Al final del camino.
Apuesto que sigue, tú.
Bueno, què és el que passa. No sé si ha quedat encara alguna cosa per comentar d'aquest clàssic de demà a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu, partidàs, Real Madrid, Barça, algo que se mos ha quedat al tinter? No?
Bueno, mira, sí, tinc un dubte sentint la premsa i tal, i diuen que el gran dubte entre altres coses és que jugui Modric o no. No hi ha Kroos, però hi ha Modric. Però Modric aporta jugant, per exemple, dos o tres partits sencers. I com que ja no és un crio, no sé el que podrà fer.
39 anys, eh?
Exacte, i l'altre que diuen, per mi tècnicament segueix sent un fora de sèrie, i és un tio protagonista en la pilota i que sap el que fa i sap manar al mig del camp, i l'altre que diuen que si Militao el posaran a la banda o bé per assecar a Rafinha o per assecar a la Minya Mal. Vull dir, no sé la velocitat que pugui tenir Militao en aquests dos artistes. Llavors, a partir d'aquí, ja veurem si és a base de velocitat o a base de garrotades, no ho sé. Diuen que llavors, si descansa Modric, posant a Camavinga al mig del camp, per mi és un... A mi m'agrada molt el jugador Camavinga, ho dic de veritat. Penso que és un gran jugador. I el gran perill aquí, jo veig més, us diré, a Bellingham, que a Mbappé o a Vinícius. Això... Perquè la dona bé i damunt arriba bé. Crec que sí.
Això no va dir que no em posi l'entrenador, que no em posi el Bellingham a la banda, per favor.
Ah, bueno, no, no. Si fa això, ja el Manolo et despatxa.
Ja la tria posa a la banda.
Trucada, Florentino.
Que és que Goku, es pan allí a la banqueta i dir-li.
És capaç. Perquè se'n refia molt dels bons jugadors que té, que són estrelles, que són finalitzadors i que t'aixequen un partit. Però com a equip, jo penso el mateix que tu, que no és l'equip que hauria de fer. Però qui importa, com dia Mario, és qui en gana els clàssicos, no? A veure, els tornejos tothom se'n recorda del que guanya, mai ningú se'n recorda del segon. A partir d'aquí està tot dit. Però i el Barça, bueno, pues a jugar, i que la gran avantatge aquest del Barça crec que és que quan un xiquet o un jugador no està bé o físicament ha de canviar-lo perquè se les... ne surt un altre que ho fa igual o tan bé com ell i les mateixes ganes, però sobretot el mateix coneixement. I el cap molt ben posat, costo. I a partir d'aquí, que Dios reparta suerte, que diu aquell, que vagi del Barça, el Dios, claro, però...
Bonem. Jordi i Mario, algo més a apuntar del clàssic?
Nah, jo no... Jo només vull dir una cosa que abans m'hi queda, que no té res a veure amb tot això. I és que després del partit van entrevistar Rafinha a Catalunya Ràdio i va demanar que li preguntessin en castellà, dos vegades. A mi em sembla intolerable que el capità del Barça faci això. No dic res més.
Sí,
també s'ha de posar en valor, Jordi, que Fermín fa les entrevistes en castellà i en català, eh? O sigui...
Exacte, i que després la noia aquella que l'entrevistava diu almenys Fermín sempre contesta en català.
Sí.
Fermín és andalús,
És algo que
a mi és també... intolerable, però bueno, això ja és una altra història, és simplement que si no ho dic rebento.
Sí, jo em vaig tindre grata sorpresa, no?, el sentir a Fermín que tenia tant en català com en castellà, no?
Sempre.
Jordi Alba és una cosa que també la feia i em sembla un senyal de respecte, no? No sé si queda alguna cosa més per dir, Mario?
Que tindré que parlar català tota la vegada, o no?
Però si ja parles català...
Perquè Jordi no se m'enfa, eh? I parlaré...
Però si tu ja saps parlar català.
Arrànca-te, Mario, arrànca-te.
No és l'arrancar, és el culminar. Perquè pots arrancar, perquè quan començo a parlar, canvi el xip i ja arranca l'argentí. I bueno, és la via. Però com sé que Jordi m'estima, no tengo problema.
Molt, Mario, ja saps que poste bon coses.
Bé, perfecte, dos minuts de tertúlia. Recordar que el futbol femení, el Real Madrid guanyava 0-1 al Madrid, el Barça 1-4 al Levante. Este fin de setmana tenim Barça, Eibar i Real Madrid Levante en femení, i el futbol de casa nostra, Rubí Rapitenca, a veure si la Rapitenca pot aconseguir la tercera victòria consecutiva. Està en un bon moment l'equip d'Alfons Arroyo, tant de bo. I a la primera catalana tenim Escó Sant Boià, la Senyora Canonges, en el de Fons Camarles i Juventut 25 de setembre, Tortosa Ebre, eh? Manolo, a veure si es pot aconseguir una altra victòria.
Miqueta la ratxa, perquè claro, en les baixes que hem tingut en el sentit que han marxat jugadors molt, molt definitius que eren molt importants, doncs seguim aquí doncs, lluitant i esperar que tot ens ho tingui de cara.
I tant, tota la sort per a l'equip de Pepe Balar.
Sí.
I en Crios, Hierro, on tenim aquest cap de setmana? Seguix Lliga?
Sí, nosaltres juguem a casa contra el Xerta, els petits, i si el temps ho permetix, i no res, endavant, seguir ensenyant i que vagin a aprenent de tot.
Molt bé, de tot, de la vida i del
de
futbol.
De tot, s'ha ensenyat de tot.
De tots els entrenadors.
No només posar conos, l'entrenador.
Sí, senyor, sí, senyor. Això ho penso jo també moltes vegades, Manolo. I Mario, on toca este cap de setmana en l'equip de Jesús i Maria Cantrens?
Aquest cap de setmana tenim festa. Festa major.
Festa major? Presentació, no? Mario, presentació.
Dissabte, tots els Alevín i Benjamín i tots els equips de la base, perquè el diumenge farem la presentació des de les 10 del matí i després jugarà al migdia el primer equip, frente a Vilaseca en casa, un partido important, i per a la tarda del diumenge, què nos queda? El femení. La xiqueta terminarà amb el cadete femení per a culminar el cap de setmana.
Perfecte, pues moltíssima sort este cap de setmana i a gaudir-ho, Mario. Recordem que avui hem fet tertúlia amb Manolo Martínez, que ens ha hagut de deixar per obligacions laborals fa uns minuts, però li donem les gràcies des d'aquí, com sempre, per col·laborar. També en Manolo Hierro, en Jordi Pérez, en Mario Guerrera i en Magí Marquès, en este equip d'Autèntic Luxe. Marxem, penseu que divendres que ve és dia 1 de novembre, no estarem en Batros, però l'Atac i Gol tornarà el dia 8 de novembre. Que vagi molt bé la castanyada, lo Halloween, lo que celebreu, que vagi molt bé. Ens retrobem en 2 setmanes. Una abraçada forta a tots i moltes gràcies.
Molt bé, que vagi bé, salut.
Adéu, bon dia. Bon dia a tots. Adéu.
Atac i Gol, presentat per Vicky Magí.